La literatura a la ràdio. Fahrenheit 91.5.
Secció de literatura al 91.5 de la FM amb el senyor Ferran Pontón del Celler de Llibres. Molt bon dia, Ferran.
Molt bon dia, com estem?
Anem per feina perquè tenim 4 llibres i avui t'asseguro que d'aquestes recomanacions alguna cosa bona en traurem.
Seguríssim.
D'això estic convençuda. Et sembla que comencem per a l'invierno de Frankie Machine, que
exactament,
pel que he pogut fullejar és un llibre que ens mostra un personatge, això que ens agrada tant als lectors, que té dues versions i podem trobar una persona totalment diferent al que aquest llibre ens desperta.
Exactament. L'invierno de Frankie Machine, publicat de moment a Martínez Roca en castellà, però surt en la propera setmana ja en català, edició 62, de Don Winslow, és la segona novel·la publicada per aquest autor que va arrasar amb una novel·la que es diu El poder del perro, una novel·la terrible sobre el món de les màfies a la zona de la frontera mexicana. En aquest segon llibre, Don Winslow explica la història d'en Frankie Machine, que és un senyor gran, d'uns 60 anys, que té una tenda de vendre aparells de pesca a la bahia, a una bahia a Califòrnia, i és un home molt tranquil, estimat per tots els seus veïns, però té un rerefons, és un antic assassí professional de la màfia. Ell viu retirat, però per una sèrie de circumstàncies es veu tornat a enganxar per la trena de la màfia i serà la història de la venjança d'en Frankie Machine contra els seus ex-caps. És una novel·la que enganxa des de la segona línia, ja no la primera plana, la segona línia ja estàs de quatre grapes, un personatge molt entranyable, un personatge que et serveix, et fa de guia per la veritable història de la màfia als Estats Units, com ha anat evolucionant des de Nova York, Chicago, Los Angeles, Las Vegas, amb personatges totalment reals, alguns noms estan canviats i alguns no, però que qualsevol fan de Los Soprano, del Padrino, s'ha de llegir aquest llibre, que el disfrutarà com un berro.
I és correcte això que diuen, que després de Larson llegint a Winslow quedarem contents?
Sí, però tenen poc a veure. En Winslow a vegades pot ser molt més dur que Larson, molt més realista i menys, alhora menys sàdic. Ja els seus personatges segueixen una mica més els tòpics de la novel·la policíaca americana de tota la vida, tipus Elroy o tipus Chandler, per fer-hi en fem una idea.
Doncs aquesta és una bona manera de començar en aquesta secció de Fahrenheit 91.5 i ara anem amb un clàssic de Sant Jordi. Veurem què passa aquest any, Sergi Pàmies. Aquesta bicicleta estàtica denota que a una determinada edat els metges ens recomanen una bici per poder fer una miqueta de quilòmetres sense moure'ns, però això de no moure'ns tampoc ens agrada.
No, amb els llibres, a més, el de no moure's és difícil. Has d'estar quiet, però no pares de moure't amb un llibre, perquè viatges, penses, estàs inquiet, estàs quiet físicament, però mentalment estàs totalment actiu. En Sergi Pàmies, la reflexió que feies és molt interessant, Sílvia, perquè té una edat, aquest home, i es nota molt amb aquest llibre, que ha fet un canvi. Si esteu buscant el Pàmies dels seus llibres anteriors, de contes molt divertits, molt àcids, hi és, però molt més amagat. És un llibre molt més reflexiu, amb un to agre, que reflexiona molt sobre el fet de ser pare, de ser fill, les seves relacions molt, molt difícils amb el seu pare, fins al punt que es va canviar el cognom, i les parts més dolces són les seves reflexions com a pare. La relació fa un paral·lelisme molt maco entre ser pare i ser escriptor, com si el nen i el conte fossin el mateix, un conte preciós que es diu Unplugged. Són 20 relats, La bicicleta estàtica, publicada a Quaderns Crema. Jo penso que puja un nivell a nivell literari, puja un esglaó a nivell literari, i tots els que espereu un llibre divertit, no seria el llibre per vosaltres. És un llibre per descobrir el Pàmies més interior, més real, més enllà del personatge mediàtic, divertit, que surt a la ràdio, el personatge una mica més sensible, amb una història difícil darrere, però amb llum i amb il·luminació, que té a veure amb el seu fill, la seva continuació.
Però hi ha pinzellades biogràfiques, però no són unes memòries, no ens confonguem.
No, 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 són contes, són relats molt breus, com sempre, hi ha alguns de dues planes, tres planes, però n'hi ha molts, almenys pràcticament la meitat, que estan tintats de detalls autobiogràfics molt clars, no, no amagats, vull dir, és molt evident que està parlant d'ell mateix.
Ara canviem de llibre. El Don de Borace, aquest em fa gràcia particularment perquè aborda, doncs, una temàtica que hem vist, per exemple, també a moltes pel·lícules, que és la immortalitat.
Exactament.
I en aquest cas, doncs, això li passa a Bernardo Borace Martín, allà una persona normal i corrent, i que suposo que aquesta quotidianitat i aquesta normalitat fa que aquest tema, aquest do que té el protagonista, ho faci més simpàtic, no?
I tant. La història d'aquest llibre és extraordinària. Segur que no coneixeu en Félix Francisco Casanova, que és l'autor. Des d'aquí vull dir-vos que acabo de fundar el club de fans d'aquest home. Va escriure aquesta novel·la amb 18 anys. Va morir amb 20 anys, va escriure dos llibres de poemes, els dos van guanyar els millors premis de poesia de les Canàries, ell és un autor de Canàries. Aquesta novel·la va guanyar un dels premis de narrativa més importants de tot el país i té unes memòries, tot escrit des dels 17 als 20 anys. No us podeu imaginar com escriu aquest noi, com escrivia aquest noi. Aquesta novel·la, com bé deia la Sílvia, és una història sobre una immortalitat impostada. El protagonista s'intenta suïcidar, no ho aconsegueix i arriba a la conclusió de que és immortal. En realitat, la història el que explica és un triangle amorós entre aquest noi, la seva amant i la parella de la noia, que és un escriptor de fama. En aquest triangle amorós van entrant i sortint tota una sèrie de personatges. Està escrit en un format molt de capítols molt breus, però en un castellà que us puc assegurar que fa anys que no haureu llegit un llibre que tingui aquest nivell literari. Quan acabeu el llibre i penseu que això ho ha escrit un nen de 19 anys, penseu en un nen de 19 anys d'avui en dia i no donareu crèdit. És extraordinari. Una persona a conèixer, Félix Francisco Casanova, El don de Borace, publicat a Demipaje.
O sigui que és un llibre de l'any 1974.
Exactament.
I que per aquells més morbosos us direm que, hòstia, és curiós el tema que tracta de la immortalitat i després el tràgic final d'aquest nano, perquè va morir a casa seva a la banyera amb un escapament de gas, el
sí,
que es coneix com la mort dolça.
Exactament.
Estàs
no
allò
se sap
calentor,
si es va suïcidar, no està molt clar,
yeah.
però sí, va tenir una mort molt propera, molt ràpida i molt temprana per la seva edat. Dir-vos que Demipaje publica també les seves memòries, imagina unes memòries d'un nano de 19 anys, però extraordinàries, perquè hem comentat, encara no l'he llegit, però me sembla que seran extraordinàries.
El rei de la casa és l'última proposta que ens porta el Ferran Bordón. En aquesta novel·la, Gabriel Galmés aboca els seus anys de joventut a la seva Manacor natal. Això és un canvi de rotllo del que hem vist fins ara, no?
Sí i no. Gabriel Galmés és un altre personatge amb una història també bastant difícil, personatge desconegut, tot i que penso que és un dels narradors capdals de la literatura catalana del segle XX. Va morir molt jove, no, ni amb 40 anys, però va escriure 5-6 novel·les, totes extraordinàries, amb un sentit de l'humor fi, digne hereu de la millor tradició britànica, com pot ser un Tom Sharp, i aquest llibre en concret, El rei de la casa, és la història del retorn al col·le, la volta al col·le, explicada amb diferents personatges, en un institut on hi ha des de personatges com el Titus Palmer, que és el protagonista immediat, que és un noi de bona casa, que va bàsicament a l'institut a fer el fatxenda i a lligar amb les noies, i la relació que es donen entre els professors. Hi ha una revolta que té a veure amb un fet aïllat que el director, embegut de les noves tendències educatives, decideix pintar de groc pollastre tota l'escola i munta una revolució entre l'escola el primer dia, i tu vas veient aquesta història a través dels diferents personatges. Molt fina, molt divertida, i un altre cop tornem a la literatura. Gabriel Galmés escriu un català al·lucinant. Avui en dia, la majoria de nosaltres necessitem de tant en tant agafar el diccionari perquè no coneixem aquella paraula. És senzill, no és un llibre enrevessat, però quin català que tenia Galmés. Era una delícia i una llàstima que no hagués pogut continuar escrivint, perquè sens dubte avui seria un dels grans. Està publicat per Quaderns Crema, El rei de la casa.
Doncs Déu-n'hi-do, aquests dos últims, que parles de pulcritud en l'ús de la llengua, tant un com l'altre, com Félix Francisco Casanova, com Gabriel Galmés. Això darrerament ho trobes a faltar? Aquesta excel·lència?
Molt, com sempre passa en els camps on hi ha sobreproducció. Tothom escriu, fins i tot gent que probablement se'ls hauria d'allunyar d'una màquina d'escriure, i gent que escrigui bé i que domini el seu idioma cada cop menys. Ho veiem a tots els mitjans, però gent que excel·leixi, que tingui, o sigui, sigui un referent, costa moltíssim de trobar. Això avui en dia són excepcionals. Per això també he volgut portar aquests dos autors, perquè de tant en tant també va bé recordar-nos que podem millorar com parlem, com llegim i com escrivim.
Escolta, abans d'acabar parlem del celler de llibres, que esteu allà com sempre revolucionats. Un cop ha passat la setmana del llibre en català, una mini valoració del que va suposar per vosaltres els llibreters tirant davant una iniciativa com aquesta.
Doncs el primer que ets a dir és que va ser maquíssim. Ens vam portar molt bé entre llibreters, vam fer una gran comunió, una gran germanor, hem disfrutat. Quan ens vam acomiadar perquè tornava cadascú a la seva biblioteca, ens vam dir tots que ens trobaríem molt a faltar, i realment estàvem molt emocionats perquè ens havíem acostumats a, durant allò, 10 dies veure'ns cada dia, i ens hem fet molt, molt, molt amics. I penso que ha de ser el principi, la llavor, per fer tota una sèrie d'activitats. La setmana en concret pensem que podem arribar més enllà, estem contents de com va funcionar per ser una primera vegada, però pensem que li podem donar un gir i encara portar-lo una mica més enllà perquè es converteixi realment en un referent.
Doncs Ferran, moltíssimes gràcies. Recordem als nostres oients que si tenen qualsevol dubte, doncs tenen aquest correu electrònic del celler de llibres, que és cellerdellibres@slave.net, que me'l sé de memòria jo, perquè al Ferran li pregunto coses, li demano assessorament, que és el que acaba de fer per tots nosaltres des del 91.5 de la FM. Ho deixem aquí per arribar a l'hora en punt, i la setmana vinent, més pàgines.
Més, gràcies.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a fons.